L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Encetem setmana, avui dilluns 23 de març. Encetem també este temps d'actualitat i ho fem com cada dia, donant-vos la benvinguda i avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'actualitat que avui obrirem destacant que el president de la Generalitat, Artur Mas, acompanyat de l'alcalde d'Amposta, inaugurava a la capital del Montsià aquest cap de setmana el nou centre d'interpretació del Delta, Espai Ebre, quilòmetre zero i la nova oficina de turisme de la ciutat. Aquamet obri al públic dos aiguamolls al Delta de l'Ebre. I encara en clau mediambiental destacarem, també parlarem de la recuperació del port de l'Estany per a les embarcacions tradicionals de vela a l'Ametlla de Mar. En crònica judicial direm que 10 persones han estat condemnades, entre elles 4 guàrdies civils, per haver portat i descarregat més de 3 tones de haixís a les costes del Canaplatja. I el dia 17 d'abril començaran les jornades culturals a Santa Bàrbara. S'obriran en la presentació d'un conte sobre el municipi, unes jornades en què destaca també de manera especial l'actuació de la Unió Musical Jaume Balmes i el concert que preparen amb motiu del seu 25è aniversari. Per últim, i a la recta final del nostre temps d'actualitat, com tots els dilluns, farem una ullada a la jornada futbolística dels equips del territori. Estos són alguns dels continguts més destacats d'un informatiu, el de les municipals de les Terres de l'Ebre. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia l'encetem avui a la capital del Montsià, Amposta, i ho fem perquè el president de la Generalitat, Artur Mas, acompanyat de l'alcalde de la població, Manel Ferrer, han inaugurat aquest cap de setmana el nou centre d'interpretació del Delta, Espai Ebre, quilòmetre zero, i també la nova oficina de turisme de la ciutat. Artur Mas va aprofitar l'estada a la capital del Montsià per fer una visita d'obres també a la nova residència d'avis d'Amposta, residència que s'inaugurarà dissabte que ve. De tot plegat, ens en parla des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Amposta ha obert les portes ja de l'Espai Ebre quilòmetre zero, on també s'ha ubicat l'oficina de turisme i aquest centre d'interpretació del Delta, un centre que fou inaugurat aquest passat dissabte pel president de la Generalitat, Artur Mas. Aquest Espai Ebre quilòmetre zero integra, com deia, l'oficina de turisme, un centre d'interpretació de l'arròs i una cuina per fer demostracions a l'antic escorxador, edifici que s'ha remodelat i que s'ha convertit en aquest espai turístic a la capital del Montsià. Artur Mas en fe a un repàs a la importància d'un espai com aquest Ebre quilòmetre zero, el punt de partida de moltes coses de les Terres de l'Ebre. L'escoltem.
Aquest cop vinc, com s'ha dit, per dos altres fets importants. Un és aquest, l'Espai Ebre quilòmetre zero. Quilòmetre zero, em dèieu ara fent aquest recorregut a peu, quilòmetre zero des del punt de vista de la situació, no? Sou el quilòmetre zero que comença l'eix de l'Ebre cap amunt, quilòmetre zero en aquest sentit, quilòmetre zero des del punt de vista, diguem-ne, turístic, perquè arribeu aquí i a partir d'aquí cap al sud doncs tenim tot el delta, gran recurs també, no només agroalimentari, sinó també turístic, i quilòmetre zero suposo també en el sentit, diguem-ne, més agrari, no? Perquè en definitiva Amposta també és aquesta porta d'entrada a tot el que és la gran riquesa agrària d'aquestes terres i d'aquestes contrades.
El president de la Generalitat, acompanyat de l'alcalde i del director del Museu de les Terres de l'Ebre, van visitar els diferents espais de les noves instal·lacions i van participar en el show cooking ofert per l'Associació de Restauradors d'Amposta. Cal destacar que abans d'inaugurar l'Espai Ebre quilòmetre zero, el president de la Generalitat, Artur Mas, va fer una visita a la futura nova residència d'avis d'Amposta, un equipament que permetrà doblar l'oferta de places a la població i que costa gairebé 11 milions d'euros. Un indret que s'inaugurarà el proper dia 28 a càrrec de la consellera de Serveis Socials de la Generalitat, Neus Munté.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Obrim ara un bloc dedicat a qüestions mediambientals. Parlem primerament d'Aquamet, que obri al públic dos aiguamolls a la zona del Delta de l'Ebre. Des d'allà, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La societat estatal Aquamet, dependent del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, obria la passada setmana al públic, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l'Aigua, els dos aiguamolls de decantació que ha construït el Delta de l'Ebre. Es tracta de la zona humida de l'Embut, el terme municipal d'Amposta, i el de l'Illa de Mar a Deltebre. Aquests aiguamolls aconsegueixen millorar sensiblement la qualitat de les aigües que s'aboquen a les llacunes i badies del delta. Es tracta d'aigües procedents del riu i que són utilitzades en el cultiu extensiu de l'arròs, procés durant el qual incorporen un conjunt d'elements contaminants que afecten els ecosistemes naturals existents. L'alcalde del Tebre celebrava l'obertura de l'espai i lamentava, tot i així, que no hagi tingut en compte l'opinió del territori. José Emilio Bertomeu.
Bueno, per al Tebre crec que té una importància molt bona. Primera, perquè quan es tracta de fer inversions del Delta i quan es tracta de fer inversions del teu municipi, tot són coses bones. Però jo sí que voldria destacar d'aquest projecte, que és un projecte, i això l'administració se'n tindria que donar compte, que un projecte d'aquesta índole i d'aquesta inversió, 14 milions d'euros, és una inversió important, se tindrien que fer més participatives de la gent del territori, no? Que tots sapiguessin per a què serveix, perquè ara molta gent del territori, molta gent del Delta, molta gent del Tebre, doncs, pràcticament no sap per a què serveix tot això. Són uns filtres oberts que són interessants i més dins del parc natural que estem, dins de l'ecosistema que estem, però que la gent no ho reconeix com a ells perquè no han participat d'aquest projecte. Però bueno, totes les inversions són ben recibudes i més una inversió de 14 milions d'euros.
Els aiguamolls de depuració suposen l'aplicació de sistemes que utilitzen el sol, la vegetació aquàtica i els microorganismes associats als mateixos per eliminar els contaminants de l'aigua. Aquests sistemes de tractament es denominen tous per utilitzar processos naturals i ambientals sostenibles. Tal com explica la responsable del projecte d'Aquamet, Azarea Peralta.
Lo que nosotros buscamos con los humedales es la mejora de la calidad de estas aguas. El funcionamiento en sí de cada uno de los humedales es un poco distinto porque en el que nos encontramos, que es el humedal norte, que llamamos Silla de Mar, entraría por bombeo, al final es una cuestión de cotas, coge el agua por este tornillo de Arquímedes que encontramos aquí, coge el agua de la acequia y pasa alrededor de por tres celdas que se han ejecutado para que los macrófitos que hemos plantado nosotros, que es una vegetación acuática, capten esta contaminación y el agua salga bien a las bahías, en este caso a la bahía de este margen, o bien a la laguna, en el caso del humedal sur, con una mejora de la calidad del agua.
Tot i que no tenen tanta eficàcia com els tractaments tradicionals, el seu avantatge és que permeten la creació d'espais de gran valor ecològic, restaurant zones de gran potencial per a l'establiment de fauna i permeten la seva integració dins d'itineraris de visita, de manera que es fomenta l'activitat lúdica i educativa a la zona del parc natural, tal com destacava el seu director, Francesc Vidal.
Una superfície que s'aprofitarà des del punt de vista ambiental per part de la flora, la fauna, i evidentment també un component, diguéssim, social, que és l'ús públic que es pot desenvolupar i que estan preparats per a poder ser desenvolupat en aquesta zona.
Els dos aiguamolls de decantació a la zona humida de l'Embut, Amposta i l'Illa de Mar a Deltebre estan dotats amb panells explicatius, zones d'observació d'aus i un mirador, així com àrees d'esbarjo i molt transitables per a ús exclusiu de vianants i bicicletes.
Gràcies, Lluïsa. Avui també parlem de la recuperació del port de l'Estany per a les embarcacions tradicionals de vela. Dijous passat, la directora general de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Marta Subirà, visitava l'Ametlla de Mar i ho feia per conèixer de primera mà el projecte de recuperació del port natural de l'Estany per a l'activitat d'embarcacions tradicionals de vela. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest dijous a la tarda, la directora general de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Marta Subirà, va visitar l'Ametlla de Mar per conèixer de primera mà el projecte de recuperació del port natural de l'Estany per l'activitat d'embarcacions tradicionals de vela. Des de la Unió Europea s'ha impulsat un fons europeu per revitalitzar infraestructures verdes i sostenibles, que a més aportin valor afegit al territori. Entre els projectes presentats d'arreu de Catalunya, la Generalitat n'ha escollit 9 i el del Port de l'Estany és un d'aquests. De fet, el Port Natural de l'Estany és únic a Catalunya. També recordar que aquests projectes la Generalitat té previst presentar-los aquest cap de setmana, en concret aquest diumenge, a Ventallol, a Vacarisses. Escoltem Marta Subirà, directora general de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat.
I un dels que hem triat ha estat precisament la recuperació ecològica i ambiental del Port de l'Estany, precisament perquè és un lloc únic a tot Catalunya, segurament no prou conegut pels propis ciutadans i ciutadanes de Catalunya. És possible que el coneguin més gent que ve de fora a estiuejar que no els propis catalans i catalanes. És l'únic port natural que queda al país. Està encara en un estat de conservació molt raonable, té tota una sèrie d'elements que s'han de corregir i que s'han d'arreglar, però la idea és posar-lo en valor.
A continuació, Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Sempre hem dit, i fa molts anys que ho estem comunicant constantment amb tota aquesta voluntat de diàleg i de complicitat amb tothom, i també amb les administracions, i sobretot amb l'administració catalana, que és molt important, que pot ser compatible sempre, anar endavant preservant el nostre llegat. I crec que això és el més rellevant de tot. Hem demostrat que tenim uns espais i un entorn magnífic, de primer nivell, i tot plegat ha estat possible preservant-lo, renaturalitzant-lo, fent-lo compatible amb allò que és el nostre llegat i a la vegada en poder generar i seguir generant activitat.
Dins de les accions previstes en el projecte per a la recuperació del port de l'Estany, hi ha la neteja del fons marí d'embarcacions enfonsades, la millora dels accessos i l'adequació de la platja contigua al port natural. D'altra banda, també es pretén recuperar construccions com, per exemple, l'antiga caseta del Salvamar. El port natural de l'Estany d'Engràs té un valor mediambiental únic i històric al municipi, ja que va ser el primer port de l'Ametlla de Mar.
Del 19 al 29 de març, primera ruta de tapes marineres de les Terres de l'Ebre. Tapa més beguda, 3 euros. A 45 establiments d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Primera ruta de tapes marineres de les Terres de l'Ebre. Del 19 al 29 de març. Per només 3 euros, tapa més beguda. Eriçons, ortigues, musclos, ostres, pops, llagostins o galeres. Viles marineres de les Terres de l'Ebre, t'hi esperem. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'informatiu inútil.
Seguim ara en clau judicial. Per fer-ho, ens referim a una informació que aquest cap de setmana publicava l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona. 10 de les 13 persones acusades d'un desembarcament de més de 3.000 quilos de haixís a la costa d'Alcanar l'octubre de l'any 2007, entre elles 4 guàrdies civils, han estat condemnades per l'Audiència Provincial, segons la sentència feta pública en el transcurs de la passada setmana, tot i que el judici es va fer pràcticament ara fa ja un any. Els tres magistrats, tot i anul·lar la interlocutòria dictada pel jutge instructor sobre la intervenció telefònica i totes les escoltes posteriors, converses, entrada i registre i declaracions sumarials dels acusats, ha trobat provat que els 10 processats van participar en la trama. Durant el judici, un dels guàrdies va confessar els fets i va dir que passava per problemes econòmics. L'operació de desembarcament havia estat organitzada almenys per l'acusat, l'alt MA, en aquells moments guàrdia civil de la caserna de la Ràpita. Llavors van proposar als seus companys de cos del mateix quarter, José Antonio A.H., Jesús B.M. i Francisco S.Z., que participessin en l'operació. Va oferir en aquest últim entre 3.000 i 4.000 euros. La proposició va ser acceptada pels tres companys, als quals en va lliurar uns mòbils de seguretat per mantenir les converses i comunicacions relatives al desembarcament d'aquesta partida de haixís. La mateixa nit del desembarcament, que havia de realitzar-se a la platja del càmping dels Alfacs, l'alt va proporcionar a Francisco un visor nocturn mur, que sembla ser no funcionava. Li va dir que se situés en un descampat a la part del darrere del càmping per vigilar si passava algun cotxe oficial o alguna persona a peu, la qual cosa també va dir als altres dos agents, companys, José Antonio i Jesús. A l'Alt, que aquella nit estava de servei, va passar diverses vegades amb el vehicle policial per la zona en els moments previs al desembarcament per supervisar i controlar l'operació. En aquesta van participar també Francisco Javier MG, Íñigo ZO i Miguel Ángel GD, ciutadans del País Basc que van ser contractats a Bilbao per una tercera persona perquè a canvi de 6.000 euros per a cadascun participessin també en el desembarcament. Prèviament havien de llogar un xalet a la platja en el qual s'havia de realitzar, guardar-se i custodiar el carregament. Dues persones més van ser captades a Melilla a canvi d'uns 600 euros i portades fins a Tarragona en avió per realitzar també tasques de vigilància en el moment del descarregament. Íñigo tenia la missió de fer senyals lluminosos a l'embarcació des del segon pis del xalet que donava al mar quan va sentir els motors i va veure l'embarcació. Aquesta va arribar cap a les 6 del matí del dia 7. Totes les persones que estaven al xalet van sortir per descarregar la droga, per la qual cosa es va formar una cadena per desembarcar els fardells fins a la platja, on els altres la portaven fins a la casa. En el moment que els fardells estaven ja descarregats, alguns a la paret del xalet i d'altres dins, es va produir la intervenció dels agents de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Tarragona. En total hi havia 101 fardells de haixís que pesaven 3.169 quilos amb un valor en el mercat il·lícit de pràcticament 4.400.000 euros. Algunes de les detencions es van fer ja a la mateixa platja, d'altres al xalet i també en algun domicili particular. En canvi, l'audiència no ha trobat provat que tres dels quatre guàrdies civils s'apropiessin el dia 18 d'abril de l'any 2007 d'un fardell d'una partida de haixís. El principal imputat va demanar que s'anul·lés la interlocutòria mitjançant la qual començaven les investigacions judicials en considerar que no hi havia indicis suficients. Es basava en sopars sospitosos que s'haurien celebrat a la caserna de la Ràpita entre agents i persones vinculades al tràfic de drogues. També s'havia vist que l'acusat circulava amb un àrab per una carretera del Delta, però els magistrats consideren que els indicis sí que eren suficients per començar a investigar. El que queda clar en la sentència és que va ser la mateixa comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona qui va posar en alerta la Fiscalia sobre activitats sospitoses de diversos agents destinats a Sant Carles de la Ràpita, per la qual cosa se sol·licitava l'obertura de diligències d'investigació i que les actuacions es declaressin secretes. I de la crònica judicial, me n'anem ara a parlar de temes culturals. El dia 17 d'abril començaran les jornades culturals a Santa Bàrbara. S'obriran amb la presentació d'un conte sobre el municipi Santa Bàrbara, destacant també un concert especial de la Unió Musical Jaume Balmes amb motiu del seu 25è aniversari. La passada setmana es tancava també el termini de presentació de treballs per al concurs literari enguany dedicat a la poesia i l'assaig. De la primera modalitat, sembla ser que ha estat un dels anys de més participació, mentre que de la segona, de l'assaig, no s'ha presentat cap treball. De tot plegat ens en parla en la crònica que avui des de la Plana Ràdio ens envia Josep Roig.
La passada setmana es tancava el termini de presentació d'obres per al concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara, que convoca la Regidoria de Cultura del nostre poble. Enguany el premi es convocava en l'apartat d'assaig i poesia i, segons explicava el regidor responsable de l'àrea, Alfred Blanc, tot i no conèixer encara exactament el nombre de treballs presentats, sí que ens podia avançar que tot semblava indicar que podria ser un dels anys que se n'han presentat més. En canvi, la modalitat d'assaig segueix sense que hi hagi participació. Ja ho hem dit diverses vegades, però no podem fer-hi res si la gent s'ho guarda per a ells. Responia Blanc a la reflexió de que hi ha constància de que al poble s'estan fent interessants treballs de recerca, sobretot formant part dels estudis dels joves.
No he parlat amb els tècnics, però ja havia bona cosa de treballs presentats. No sé si no serà dels anys que més participació hi ha hagut en el tema de poesia. Moltes vegades, o sigui, la prosa sempre s'enduia més participants i la poesia menys. Pues, bueno, enguany, dins dels apartats de poesia, seria dels anys que n'hi ha més. No sé exactament si és el que més en concret, però sí que una bona participació. No, assaig no n'hem recollit cap. Bueno, pensem que és un tema que costa una miqueta, però bueno, tampoc no podem fer-hi res, no? Si la gent s'ho guarda per a ells i tampoc no tenen la predisposició de presentar-se a concursos com ara, per exemple, este, Pues bueno, tampoc no hi podem fer res, eh?
Blanc també avançava que les jornades culturals que enguany arribaran a la seva 24a edició començaran el divendres 17 d'abril amb la presentació d'un conte sobre Santa Bàrbara, obra de l'autora Núria Ibáñez. També avançava que la Unió Musical Jaume Balmes, amb motiu del seu 25 aniversari, oferirà un concert fora de lo habitual.
Bueno, estem fent una mica el calendari i la data inicial sí que la sabem, que serà el divendres 17 d'abril. Bueno, hi haurà la inauguració de les jornades, seguidament la presentació d'un conte sobre Santa Bàrbara de la Núria Ibáñez. Estem acabant de tancar cosetes. L'escola de música, que enguany fa els seus 25 anys, doncs, bueno, també ens presentarà algun concert així una mica fora de lo que ve sent habitual.
Segons que ha pogut saber aquesta emissora, aquest concert inusual estaria relacionat amb la invitació feta a una coneguda banda ampostina perquè participi d'aquest aniversari, que també tindria altres sorpreses, com l'actuació al nostre poble dels grups musicals del territori dels anys 60 i 70, que darrerament s'han dedicat a fer concerts revival per diferents municipis de les nostres comarques. I parlant d'aniversaris, també volem aprofitar per dir que des de la Plana Ràdio també podem avançar la nostra intenció de celebrar els 20 anys que complirà enguany l'emissora amb una sèrie d'actes repartits al decurs de l'any, el primer dels quals seria el proper 30 d'abril amb un espectacle anomenat Dies de Ràdio, del que en podrem conèixer més detalls en els propers dies.
Del 27 de març a l'1 d'abril, al pavelló firal de les Terres de l'Ebre d'Amposta, se celebra el 29è Saló de la Infància i la Joventut. Una setmana plena de jocs infantils i per la jovent, que organitza l'Ajuntament d'Amposta i col·labora a ESARDI, Escola d'Art i Disseny. Recorda, del 27 de març a l'1 d'abril, tens una cita al 29è Saló de la Infància i la Joventut.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I tal com fem cada dilluns, en dediquem també la recta final del nostre temps d'actualitat abans d'arribar a la meteorologia a les qüestions esportives. Repassem la jornada futbolística disputada aquest cap de setmana pel que fa als equips de les nostres comarques. Comencem, com sempre, amb el grup català de la tercera divisió, on milita l'Ascó, l'equip de la Ribera d'Ebre, que en aquesta jornada, i jugant com a local, no va poder passar de l'empat 1-1 en el partit que l'enfrontava al Palamós. Un puntet més, de tota manera, per a l'Ascó, que continua com a líder de la classificació amb 56 punts, seguit de la Pobla de Mafumet, equip que, per cert, perseguidor a la taula, que també empatava el seu partit. Per tant, Ascó 56, la Pobla 55. A la primera catalana, bones notícies en aquesta jornada per als dos equips de les nostres comarques. Victòria de la Rapitenca, jugant a la Devesa davant del Sant Ildefons, això sí, per la mínima, 1-0, i victòria també, en aquest cas amb gran remuntada inclosa de l'Amposta en el seu desplaçament al camp del Tàrrega, on aconseguia d'imposar-se per 2-3, un partit que se li va posar molt malament, amb 2-0, però que finalment, com diem, els ampostins van acabar remuntant. A la classificació, tots dos escalen posicions. La Rapitenca és sexta amb 37 punts, l'Amposta sèptim amb 36. Anem a la segona catalana en el grup sex, 25a jornada de campionat, i els resultats: del Tebre 0, Tancat 0, Camarles 3, Catalònia 2, l'Ampolla 1, Alcanar 1, la Canonja 2, Vilaseca 2, Cambrils 1, la Cava 2, Jesús i Maria 5, en Roda de Barà 0, Remolins Vitem 2, Gandesa 2, Tortosa 2, Campclar 0 i Sant Pere i Sant Pau 1, Valls 0. A la classificació és líder destacat el Vilaseca amb 61 punts, seguit del Jesús i Maria amb 54 i Remolins amb 50. En tercera catalana, grup primer, també 25a jornada de Lliga, i els resultats: Perelló 1, Santa Bàrbara 2, La Sénia 4, Sant Jaume 0, Batea 0, Roquetenc 4, Aldeana 5, Pinell 0, Ulldecona 1, Ginestà 1, Alcanar B 0, Flix 3, L'Ametlla 1, Corbera 0. I en este grup trobem també dos partits aplaçats, l'Horta Campredó i el Móra la Nova Godall. A la classificació és líder l'Ulldecona amb 47 punts, seguit de l'Aldeana i Corbera, tots dos amb 45. I acabarem la repassada a la jornada futbolística fixant-nos en el grup 20è de la quarta catalana, un grup en el que únicament es van poder disputar 3 partits dels que havia previstos en aquesta jornada. El Jesús i Maria B1, Escola Ebre 3, Vilalba 1, Remolins Vitem B 0 i Ascó B 7, Xerta 1. Els partits: Benissanet Olímpic Móra d'Ebre, Roqueteng B, Aldeana B, La Galera Bot i Arnes Tivenys i Catalònia B, Camarles B, van ser, com diem, aplaçats. A la classificació, l'Olímpic Móra d'Ebre és líder amb 49 punts, seguit de Vilalba i Ascó B, tots dos amb 48.
Una llengua viva, un patrimoni paisatgístic i monumental extraordinari, una singular efervescència musical, un poble ric en història i costums. Tot això i molt més ho posem en valor cada setmana des de Catalònia. Catalònia, un programa amb essència de país que pots escoltar per les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i produït des de la Plana Ràdio. Escolta'l els dilluns a les 8 de la tarda. Catalònia.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Hola, bon dia. Ja portem 3 dies amb aquesta situació de vents de llevant que ens estan deixant pluges i algunes d'elles han estat ja extraordinàries. Amb aquestes 72 hores a les Terres de l'Ebre, concretament al Parc Natural dels Ports, s'han arribat a acumular pràcticament 470 litres per metre quadrat. Pluges de més de 100-200 litres per metre quadrat en molts punts de les Terres de l'Ebre i també a l'altre costat del país. Cap a l'Alt Empordà, en punts de les comarques de Girona, les precipitacions també han superat els 100-150 litres per metre quadrat. Unes pluges, però, de distribució irregular que han deixat menys quantitat de precipitació a les comarques de l'interior. I avui es manté similar la cosa. Es mantenen els núvols, la perturbació potser una mica menys ben dibuixada que no pas al cap de setmana, però sí que encara hi haurà inestabilitat i, per tant, pluges que poden continuar caient, sobretot concentrades als dos extrems del país. Per una banda, aquí, a les Terres de l'Ebre, és on veiem aquesta taca de pluges més persistent, més continuada. D'altra banda, també aquí al nord-est, a l'Empordà, interior de les comarques de Girona, i al llarg de la tarda els ruixats poden aparèixer també amb més zones. De moment aquest matí, cel tapat, alguna clariana puntual i precipitacions a les comarques del nord i també a l'extrem sud del país. De cara a la tarda aniran creixent ruixats en punts del litoral, prelitoral, cap al Prepirineu i després es poden anar distribuint de forma irregular en qualsevol punt del país. Les temperatures avui es quedaran una mica més curtes, també baixarà la cota de neu, se situarà al voltant dels 1.500 metres d'alçada. El País Valencià també serà un dia encara insegur, inestable, amb pluges més probables cap al nord, clarianes però amb ruixats a l'arxipèlag Balear, i sembla que aquest tipus de temps encara el mantindrem un parell de dies més, dimarts, dimecres, però amb una entrada de vents al nord que farà que vagi baixant la temperatura i també la cota de neu fins als 800 o 1.000 metres tan sols de cara a dimecres. Cada vegada, però, a mesura que vagi passant la setmana, hi haurà més clarianes i al final de la setmana farà més sol i tornaran a pujar les temperatures.
Ho acabem d'escoltar amb la previsió del temps i aquestes espectaculars quantitats de pluja recollides al llarg del passat cap de setmana i en les últimes hores aquí al nostre territori, quantitats que superen els 100 litres en molts dels municipis de les Terres de l'Ebre i espectacular la quantitat recollida al Parc Natural dels Ports amb més de 460 litres. Així, amb la previsió del temps, un dia més arribem a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre, temps d'actualitat que, com cada dia, elaborem amb la col·laboració dels diferents serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Dimecres, 23 de març, un temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com cada dia, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutè.